Diem que canviem radicalment perquè, és clar, el que ve a continuació té molt d'interès, però ens situa en una altra època i en un altre tema, òbviament. 1947. En aquest Sitges de postguerra, a Pere Jou li encarreguen fer una pietat. La conclusió final dels dos experts que varen presentar la peça del mes d'abril, en aquest cas Ignasi Domènech, cap del Departament de Col·leccions del Consorci del Patrimoni, i Pep Pasqual, el restaurador del Consorci del Patrimoni, és que si Pere Jou no hagués estat Pere Jou, no hagués estat un expert, un mestre, en l'àmbit de l'escultura, amb els mitjans de l'època, aquesta pietat no hagués pogut mai existir en altres mans, en mans d'un altre artista. O sigui que la peça no només val pel que és, sinó que val pel que demostra que va ser Pere Jou, l'escultor Pere Jou. Pere Jou realitzà aquesta obra l'any 1947 per encàrrec de la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors a través d'una subscripció popular. Sabem, diu la nota del Consorci del Patrimoni, que l'escultor ja hi treballava el mes de març i que la donà per acabada el mes de setembre. Per la seva elaboració, la confraria entregà a l'artista fustes de pi de Flandes procedents d'una vella premsa que tothom té bastant clar que era la vella premsa de Can Fals. A l'eco de l'època s'assenyalava la procedència d'aquesta fusta com provinent d'un vetusto lagar suburense. De ben segur, diu la nota de premsa del Consorci, es tracta d'una premsa de vi que es trobava a Can Fals, el propietari de la qual era un bon amic de l'escultor. Els rostres de la Verge i del Crucificat són de fusta de tilé, una fusta amb menys vetes i més adient per a la realització dels detalls. Un cop acabades les obres d'envelliment de la capella, on s'havia de situar, iniciades al gener del 1948, la imatge, ja situada en el seu lloc definitiu, fou beneïda el 22 de febrer següent, tot i que la Mare de Déu, aquesta pietat, la Mare de Déu dels Mariners, també va estar una època, una temporada, a la confraria de pescadors de Sitges abans d'ubicar-se en el seu lloc definitiu. Com els dèiem, Ignasi Domènech i Pep Pasqual varen parlar, contextualitzar la peça en l'obra de Pere Jou en el moment i també el procés de restauració. La Mare de Déu dels Mariners va arribar a la planta baixa del Miramar, on té el taller en Pep Pasqual, finalitzada la processó de Divendres Sant de l'any 2012. I s'hi va estar gairebé un any. No és que estés molt malmesa, però Pep Pasqual va parlar, doncs, òbviament, de cops, d'una peça embrutida tant pels iris com per la pols, o sigui que ha hagut de netejar força per tornar-la al seu esplendor original. Anem per parts, les paraules inicials que contextualitzen la Mare de Déu dels Mariners en la seva època, en aquesta postguerra on no hi havia gairebé de res i s'havien de treure recursos de tot arreu, són les que va donar Ignasi Domènech, cap del Departament de Col·leccions del Consorci del Patrimoni.
A la postguerra realment no hi havia, les condicions econòmiques no estaven com per fer encàrrecs d'aquestes característiques, d'aquest tamany i d'aquesta envergadura. Normalment es tracten la producció, repeteixo, de postguerra, és una producció més de quan són obres originals com aquesta, vol dir de fusta tallada, amb un treball artístic potent al darrere, són peces normalment molt més senzilles. I no cal dir totes aquelles que venien d'Olot, aquella producció de Sants d'Olot, feta amb ollo, feta d'una manera industrial, amb una certa qualitat, però de manera industrial. Aquesta escultura, repeteixo, és bastant atípica dintre el panorama artístic català per al tema. No coneixem més pietats d'aquest període, d'aquest període, vol dir dels anys 40, d'aquest tamany, i d'aquesta qualitat. Dir-los que treballant sobre la peça hem trobat coses curioses, com el fet que està fet de tres fragments de fusta, una fusta reutilitzada. El cos central, menys les extensions, els braços i les mans, són de fusta de pi de Flandes treta d'una premsa de Can Fals, d'una premsa de Can Fals en l'Eco de Sitges de l'any 47 ens ho explica això, ens explica com la fusta utilitzada és una fusta, literalment diu, d'un vetusto lagar suburense cerca al mar. Aquest lagar és aquesta premsa. Bé, la fusta era una fusta de qualitat, una fusta antiga. Què millor que sigui una fusta antiga? Com vostès saben, el gran problema de l'escultura en fusta és que és una, són un tipus d'arbres un tant inestables. La fusta mai se'n recorda de que està morta, de que ja l'hem arrencat de l'arbre. Sempre està viva, en el sentit de que amb l'humitat, amb els canvis d'humitat i temperatura, es mou, té una capacitat que els tècnics en diuen higroscòpica, té una capacitat d'absorbir l'humitat i es dilata i es contrau. Quan més jove és la fusta, més viva està. Aquesta fusta que ve d'aquest Vetusta Lagar, d'aquesta premsa antiga, la pobra ja estava rematada. Ja era tan antiga que d'alguna manera era molt més estable. D'alguna manera, per tant, després d'aquests anys, d'aquests més de 65 anys que té aquesta peça, els danys que té, els danys que ha pogut tenir, són bastant menys, probablement, que si haguessin estat, no, probablement, no, segur, que si s'hagués tractat d'una fusta acabada de tallar. Això segur que en Jou ho sabia. En Jou tenia uns coneixements del ram de la fusta a nivell de talla que els ha demostrat moltíssim. Com els he dit, Pere Jou té obres molt importants d'escultura religiosa situades en punts molt importants del nostre país. Probablement alguns de vostès no saben que quan han anat al Cambril de la Mareu de Montserrat, aquestes columnes que hi ha al costat de la Mare de Déu, aquestes columnes que estan decorades amb una forma helicoidal, amb una processó, que jo els recomano que si poden, i dic si poden, ja veuré per què, si aturin a mirar-les, tenen molta gràcia, dic si poden perquè quan un fa la cua per anar al Cambril normalment té a darrere 200 persones i fas una hora de cua i clar, quan arribes allà és una mica difícil la contemplació tranquil·la, no? Doncs bé, aquestes columnes d'alabastre, que són de l'any 47, del mateix any que la peça de la que parlem avui, i han estat tan tocades per tanta gent que ha passat per aquí que de fet estan ja quasi bé, la part de baix està desgastada, perquè l'alabastre és un mineral molt tou. Anem a veure, estem davant d'una pietat, quan un pensa en una imatge de pietat, quina pensa? Escultura, evidentment, la de Miguel Àngel, aquella imatge que està al Vaticà. Una imatge també tallada mitjançant la tècnica de la talla directa, com sempre treballava Miguel Àngel. És una tipologia d'imatge religiosa tan vista, tan extensa d'alguna manera per tots nosaltres, que ens creiem que ha existit tota la vida. Bé, de fet, aquest model neix a finals del gòtic. A principis del gòtic, en el segle XIV, i no té cap corresponent literari, vull dir literari, religiós, no apareix la imatge en cap moment dels evangelis, ni tan sols en els evangelis apòcrifs apareix aquesta idea de la Mare de Déu amb el seu fill acabat de baixar de la creu abans d'entregar-lo per ser enterrat al sepulcre. És una de les imatges, diguéssim, de devoció popular nascuda d'aquesta devoció. Això vol dir que la pròpia societat, la pròpia societat, tant a l'Església, s'inventa aquesta imatge per, d'alguna manera, comunicar d'una manera molt efectiva aquesta idea de la humanitat de la Verge Mare, que acaba de veure i de la crucifixió del seu fill i de perdre'l d'aquesta manera. No? És el corresponent, diguéssim, escultòric o visual a una poesia que després ha tingut un gran èxit a nivell, ha estat musicat moltíssimes vegades, que té més de 200 versions musicals, que és l'Stabat Mater. L'Stabat Mater, que comença, Stabat Mater, Dolorosa, Judem Crucem, estava la mare als peus de la creu, etc. No? Aquest poema que d'alguna manera la tradició dona com la seva autoria al Papa Innocenci III i a un frare, Jacopo de Ponte, al segle XIII, tenia tant èxit ja aquest poema que d'alguna manera necessitava un corresponent figuratiu. I 100 anys d'alguna manera després de l'escriptura d'aquest Stabat Mater, neix per primera vegada aquest tipus d'escultura de la Mare de Déu amb Crist mort. En el cas de l'escultura de Pere Jou, al meu entendre, recull en gran part la tradició, podríem dir, de l'escultura hispànica de talla de fusta, en algunes coses, sobretot en aquests, en l'acabat, ara veurem el tema de l'acabat també, però d'alguna manera no veu tampoc directament de les fonts barroques. És molt serena, molt tranquil·la. Si nosaltres veiem aquest tipus de model d'escultura fet a finals del XIX o durant el XVIII o durant el XVII a la resta d'Espanya, veiem una Mare de Déu que no està tan serena com aquesta. I encara tot és molt més patètic, el cos de Crist és molt més prim, entenen? Té un patetisme que d'alguna manera Pere Jou el tranquil·litza, al meu entendre. Quan un té una mica davant un registre de pietats, diguéssim, normalment, doncs això, se'n dona compte d'això, que aquesta és molt més serena, malgrat aquesta cosa tan efectista d'aquest braç, caigut, el cap. Bé, la figura de Crist realment, bé, no estem davant d'una situació, podríem dir, alegre, però ell la serena, al meu entendre. La cara de la Verge és molt bonica, amb unes faccions molt maques, i l'anatomia és la justa, com per demostrar això, aquest cos humà molt ben tractat, perquè d'alguna manera Jou tenia uns grans coneixements d'anatomia, encara que després ell, quan els aplicava a la seva escultura, ell treballava amb el cos humà d'una manera molt lliure. Això no volia dir que ell no tingués aquests coneixements, i aquí ens ho demostra. Pensa que això és una talla en fusta. El pi de Flandes, com qualsevol pi, té molta veta, té molt nus. Com saben, gran part dels parquets aquests actuals amb el nus molt gros són de pi de Flandes. Això vol dir que tallar en contra de la veta d'aquesta veta tan marcada és molt difícil. No sempre podem anar a favor de la veta, perquè si no necessitem anar en diferents direccions. Probablement per això els rostres, tots els rostres són de fusta de tiler, que és una fusta amb menys veta, una fusta més dolça, com diuen els talladors, no? Doncs bé, jo poca cosa més tinc a dir, bueno, perquè més que res, perquè aquí tinc el meu company i també amic Pep Pasqual, que és el restaurador que ha tingut una mica, que és el responsable de tot el que s'ha fet en aquesta peça, no? Nosaltres, d'alguna manera, doncs això, l'hem treballat i retornem una mica al seu lloc, 65 anys després, no? Amb la idea, doncs bé, de que segueixi tinguent el seu efecte sobre tota la població sitgetana, pugui fer-se servir en la processó del Divendres de Dolors igual, i una mica, doncs això, no solament més neta, sinó també amb aquesta posada a punt. És com si hagués anat al metge. La tornava a tenir sana, i ara el doctor Pep Pasqual els explicarà la intervenció.
Ignasi Domènech, el cap del Departament de Col·leccions del Consorci del Patrimoni, contextualitzava aquesta imatge de la Pietat de la Mare de Déu dels Mariners de Pere Jou en l'època i també en el decurs de la trajectòria professional de l'artista, amb un mestratge que explica per què va aconseguir una peça d'aquesta categoria amb els pocs recursos que hi havia a l'època. Pep Pasqual es va dedicar, com no, a explicar com ha anat el procés de restauració de la Mare de Déu dels Mariners. Com que vostès molt probablement ja tenen la imatge en la memòria, en qualsevol cas, en el nostre web, quan pengem aquest àudio, podran veure una imatge. En fi, es va passar a través d'un PowerPoint tot un seguit de fotografies. N'hem intentat extreure'n una del procés de restauració i després de l'imatge acabada. Diu Pep Pasqual, però, amb la nota del Consorci del Patrimoni, que les principals causes ambientals que han afectat l'escultura són les fluctuacions de temperatura i d'humitat i també la presència de pols. Hi havia també alguns corcs, no molts, segons sembla, per tenir l'escultura l'edat que té, la presència de dos corcs es pot considerar lleu, ja que només han afectat a la base de l'escultura. I l'activitat humana, en Pep Pasqual també es refereix, òbviament, ara potser no l'en veiem tan envoltada de ciris, però òbviament els ciris, les espelmes han estat també protagonistes del deteriorament progressiu, de l'enfosquiment progressiu d'aquesta imatge de Pere Jou. El procés de restauració va suposar un important treball de documentació fotogràfica i l'elaboració de la corresponent fitxa de restauració. En primer lloc es va dur a terme una consolidació de les pèrdues i les fissures per continuar amb la desinfecció del suport a partir de la injecció de l'insecticida adient. Es van adherir a les parts fragmentades i tot seguit també el pas més llarg va ser la neteja de la policromia i desdaurats. Al final l'imatge es va envernissar tota per protegir-la i el resultat és el que podem veure ja des de fa uns quants mesos a l'altar de la Mare de Déu dels Dolors, en el retaule de la Mare de Déu dels Dolors. Doncs la restauració de la Mare de Déu dels Mariners d'aquesta Pietat de Pere Jou l'explicava d'aquesta forma Pep Pasqual.
La peça tenia una sèrie de patologies, de desperfectes, que bàsicament venien englobades en tres grans blocs. No? Un seria la part de desperfectes causats per qüestions atmosfèriques, de l'ambient, climatològiques. Aquesta peça s'ha de tenir en compte doncs, que sempre està aquí, posada aquí. Encara que les esglésies mantenen una temperatura bastant constant, sempre hi ha unes oscil·lacions de temperatura entre l'hivern i l'estiu. Després, també s'ha de tenir en compte que aquesta peça surt a la processó. O sigui que passa d'un espai tancat per unes hores, per un temps, surt al carrer. En una època que la climatologia moltes vegades és adversa. Després tenim factors de tipus ambiental com poden ser la presència de ciris, lentiols, ara no n'hi ha, però durant altres èpoques segur que n'hi ha hagut perquè l'enfosquiment de la peça, de tota la policromia, així ens ho demostra. La presència de pols, encara que sé que hi ha tota una sèrie de gent que se n'ocupa molt de la conservació de la peça durant aquest temps, volies o no vulguis, la pols es va acumulant als racons. La pols és també un material com la fusta, que deia abans l'Ignasi, és un material higroscòpic que el que fa és captar l'humitat ambiental i llavors pot provocar desperfectes a les zones on hi ha presència de pols. Després tindríem un altre factor, que són els factors biològics. Es pot dir que són els atacs d'insectes xilòfag, els insectes que ataquen la fusta, que en aquest cas n'hi havia una presència no molt destacada, però sí que n'hi havia, sobretot situat a la base. La base és on estava aquest atac. La base també és la zona que generalment pateix més, no? de les peces, la base i alguns elements, els elements més externs, no? que surten més. I després ja hi hauria un altre últim grup de factors que han causat els desperfectes, que seria l'activitat humana. O sigui, des d'intervencions que s'han fet des del dia que el Pere Jou va entregar la peça fins al dia d'avui, com poden ser petits ajustaments a la base, introducció de claus, subjecció de les corones amb metodologia no molt adequada, que també s'ha de tindre en compte que gràcies a això la peça també ha arribat als nostres dies, no? Però tot això també són elements que van distorsionant o que van afegint petits desperfectes de la peça. La conservació fins ara realitzada amb aquest afany de deixar la peça molt neta, diguem-ne, a vegades és contraproduent perquè t'emportes policromia, no? de la peça. Aquí també ja veurem més endavant, hi havia algunes zones que la peça tenia tenia això, no? un excés d'abrasió degut a la presència o a l'activitat humana. Aquí, com podeu veure, us he ficat dos o tres detalls de la peça on s'aprecien tot aquest cúmul de patologies que presentava. També és cert que era una peça que el seu estat no es podia considerar greu ni molt menys. Bàsicament era una peça que estava bruta i que el que deia l'Ignasi, que primer que no és una peça, només té 65 anys d'antiguitat, i després el fet de que el suport en què estava realitzada fos una fusta reutilitzada, una fusta vella, ja diguem-ne que estava com molt estabilitzat el suport. Cosa que això, amb una fusta nova, possiblement, i amb aquestes variacions que parlàvem abans, haguessin tingut molts problemes més de clivellament, de fissures i tal. Després, més endavant, veurem que sí que es veuen les fissures aquestes dels tres blocs que marquen el cos central de la peça, però són molt, 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 molt primetes. No són... Aquí, com podem veure, doncs, bueno, tenim una brutícia generalitzada, diferents tipus de capes, hi ha una oxidació de tot el que és la goma laca, la zona de daurats, que en aquest cas no és un daurat, està fet en plata, després se li aplicava una goma laca per donar aquest acabat que sembla un daurat, no? Hi havia una oxidació bastant important de tota aquesta zona. Aquí tenim pèrdues, pèrdues també d'aquesta zona. Bé, passant. El que es comentava de la base, la base és la zona que generalment pateix més, no? Aquí veiem que hi ha presència de pèrdues generalitzades, tota aquesta part d'aquí hi ha moltes pèrdues, després hi havia bastanta presència de taques de cera, d'aquests ciris que parlàvem abans. Com podeu veure, tots els racons, això és on hi havia més presència de brutícia, que aquesta brutícia es va acumulant. Aquí també són més detalls que veiem. Aquí tenim, vull fer veure aquesta part d'aquí, no sé si s'aprecia molt, però aquí la policromia està molt desgastada. Això és degut a això, no? D'un excés de fregament. Aquí, si sobre els nusos de les mans, totes les parts que surten més, pues, per un afany molts cops de neteja, pues, hi ha un excés de pressió sobre la peça, no? Aquí, en aquesta mà, que és la mà dreta d'esquerra de la verge, si veieu, està fissurada. Això és perquè, com abans hem dit, la peça està constituïda per tres grans blocs, però després el que són braços, mans, part dels caps d'aquesta part que deia de la cara, que deia l'Ignasi, que estava fet de fusta de tibet, tot això són altres elements que s'acoplen després, no surten tota la mateixa peça, no? I llavors, per això en aquest cas, no és degut a cap accident, sinó que, bueno, amb el propi, possiblement amb el propi moviment, perquè vulguis o no vulguis, aquesta peça pateix. Això que parlàvem abans de la fusta antiga, jo crec que amb una fusta nova, aquesta peça, traguem-la, tinguent una activitat com té, sortint als professors, tindria que estar molt més deteriorada. I gràcies a utilitzar aquesta fusta de camp fals, doncs, s'ha conservat molt, molt millor del que possiblement seria amb una fusta nova. Bé, aquí diferents desperfectes que es van veient, pèrdues generalitzades, cops... aquí també tenim un problema que la peça aquí en aquest tall llueix molt, però tant treure-la com posar-la és de difícil. Sí, és molt complicat perquè té un espai molt reduït i a més la peça pesa una barbaritat. I ja tampoc no tenim els mitjans tècnics com per mecanitzar-ho, té que fer amb força humana i és una de les causes, jo ja vaig estar parlant amb la gent que se n'ocupa, que tindria que anar en compte perquè evidentment hi van molt, però és una de les causes d'aquests cops que es van repetint a tota la part de la base, no? Aquí tenim presència de clivelles, això està generalitzat per tota la peça. Aquestes són les petites, aquests petits moviments que fa, que parlava abans l'Ignasi, que fa la fusta, el captar humitat. Aquí és el braç dret de Jesucrist, aquest braç no forma part del nucli central de la peça, llavors és susceptible que passi això, no? Que s'obri una mica. En quant a aquests fregaments o aquest excés de fregament que dèiem, aquí per exemple a la zona de les celles també veiem que hi ha una pèrdua important de policromia o en aquesta zona, això és degut a aquestes neteges, no? També a vegades és freqüent, bé, aquí ja comencem amb la neteja, és freqüent que hi hagi un desgast per l'acció humana també de l'evolució cap a la peça, no? Per exemple, és molt freqüent que amb els crucifixes, els peus estan molt gastats degut a aquesta acció de devoció de la gent cap als Sant Lluís. Aquí, jo no sé si aquesta peça, segons deia la vinyeta, sempre ha estat aquí dalt, perquè, no? Sempre, no ho sé, jo també, però, perquè...
Hola, saps que està bé?
Sí, sí, perquè és curiós, la mà aquesta de la Verge, que està molt desgastada de policromia, no? I que no fos cas també que fos de l'acció humana de tocar-la, no? Bé, aquí us he ficat una sèrie, un parell de fotos de la fase de neteja. Com es veu, la peça estava realment molt bruta, bruta per això, per l'acció de la pols, dels ciris, bueno, de tots aquests anys que han passat, i ja començant, diguem, el procés de neteja, què es va fer? Abans de... aquí no us ho he posat fotogràficament, però us ho explico. Aquesta peça el que primer es va fer és consolidar. Primer es va consolidar totes les fissures que tenia. O sigui, totes les petites pèrdues, fissures, escletxes que tenia, s'hi va aplicar una cola per estabilitzar-les, diguem-ne, perquè no anessin més, no? Un cop ja ha realitzat aquesta fase de consolidació, es passa a la fase de neteja, no? Clar, jo tampoc no he volgut documentar-ho fotogràficament tot, perquè és que ens tindríem molta estona, i ficar les que són més vistoses, no? Aquí la fase de neteja es veu clarament, pues, la part que està neta, la part que no, la neteja, en aquest cas, com que era una brutícia orgànica i molt superficial, no es va treballar amb dissolvents, es va treballar amb sabons neutres, i no va ser necessari la presència de dissolvents. Un cop realitzat la fase de neteja i aquesta consolidació prèvia, llavors es fa una... Jo, en aquest cas, aquí podeu veure els daurats que amb la neteja han tornat platejats, no? Perquè com que era una goma laca, doncs això també es va retirar i després li vam tornar a aplicar. Un cop realitzada la neteja, llavors el pas següent va ser un envernissatge general de la peça, que això fa que torni a agafar la policromia, perquè amb les neteges queda tota la policromia, queda una mica com apagada, llavors torna a agafar tota l'esplendor de la policromia. Si us hi fixeu, per exemple, en l'origen, el mantell era d'una tonalitat semblava verd, quan en realitat és blau, no? I aquesta zona és la zona que diferencia més el canvi, no? El canvi. Després, un cop vernissat, el que es fa és estucar, o sigui, reintegrar totes les fissures, totes les pèrdues, on hi ha manca tant de suport com de policromia, amb un estuc, una pasta, que és un tipus estuc, diguem-ne, com aquests que s'utilitzen els pintors de parets, però ja exclusiu o destinat a la restauració. Bé, aquí, aquestes són interessants perquè aquí ens marca les diferents parts en què està fet la peça, no? N'hi ha una d'esquena, aquí es veuen que això són, hi ha tres... Bé, aquí és possible que ja estigui un tros retocat pictòricament, però es veia molt clarament que hi havia com tres blocs centrals i a partir d'aquests tres blocs hi ha afegits, no? Hi ha afegits. Molt d'abans es veia molt la fotografia que hi havia un afegit. Aquí també, per exemple, aquesta fissura que es veu aquí, això ens dona a entendre, doncs, que aquesta cama tampoc no està feta tota d'una peça. Això és un afegitó que es va fer i que per alguna causa, doncs, o el tros de fusta era massa curt o a vegades s'hi troben un nus o alguna veta o alguna cosa, i llavors i ho tallen i afegeixen, no? Aquí seguim amb el procés d'estocat. Un cop has estocat, després el que tens que fer, doncs, és retirar tota la part sobrant d'aquesta massilla que hi poses, i només que assenyeixi realment on hi ha les pèrdues, perquè el que no pots és intervindre sobre l'original. Sempre has d'intervindre el menys possible i només amb les zones on hi ha pèrdues tant de suport o de policromia. Bé, aquesta ja és una foto d'un cop realitzada la reintegració pictòrica, de com va quedar la peça. Aquí ja s'aprecia, per exemple, la zona dels daurats que ha tornat a adquirir aquest daurat. I, bueno, la neteja, totes les parts consolidades, totes aquelles fissures que abans s'apreciaven, doncs han quedat dissimulades. I bàsicament, a part de la qüestió estètica, el que sí que realment val la pena és que la consolidació aquesta, no? Que en principi el que hem intentat és recuperar la imatge inicial de l'obra, però aturar aquest procés de degradació que estava sofrint per el propi envelliment de la peça i per la manipulació amb actes religiosos. Em sembla que aquesta ja és l'última foto que he posat. Sí. Bueno, pues, ¿ho pots recuperar l'última? O no? Bueno, així és com va quedar la peça. Jo crec que, tot i que, repeteixo, no tenia uns desperfectes molt greus, o sigui, no era una peça que estava en una situació de dir és que s'intervé la peça o si no la perdrem, no és el cas, però sí que hem aconseguit pues, aturar aquest procés de degradació que ja començava a ser important i recuperar al màxim del possible pues, la visió original, no? L'esplendor de la policromia. És veritat que és una peça molt sòbria, com, tant escultòricament com és habitual amb l'escultura del Pere Jou, i tant en policromia. Vull dir, no, tampoc no, el Jou no es va recrear a guarnir-la molta, no? Molt la peça, però bueno, jo crec que en un cas d'una pietat ja forma part del concepte, no?
10 minuts i seran les 12. Josep Pasqual, el restaurador del Consorci del Patrimoni, explicant el procés de restauració de la Mare de Déu dels Mariners, de la Pietat de Pere Jou, que ja llueix al seu altar des de fa uns 2 mesos o 3 aproximadament, bastant abans de Setmana Santa. Gairebé un any entre una cosa i una altra. Òbviament, té altres feines també, Pasqual, a part de la restauració estricta de la peça de Pere Jou, però els detalls de la restauració són els que explicava fa una setmana en la presentació de la peça del mes d'abril. Com us dèiem, quan ho escoltin a través del nostre web, veuran la fotografia del procés de restauració i la fotografia de la Mare de Déu ja acabada de restaurar. Tenim 10 minuts per parlar d'esports. Bé, ens esperàvem algunes notícies una miqueta més bones pel que fa a les aspiracions de Sens en alguns casos, però no serà així. Bé, el cap de setmana ha donat, com sempre, una miqueta de tot. Diríem que en la balança de notícies positives n'hi ha algunes, però hi ha algunes derrotes que també, en aquest cas, han fet una mica de mal. Ens hi posem en uns moments.